Aquesta setmana he llegit el poemari El temps sofert, l'antologia Papallona de l'ombra i el recull d'assaig El gest i la paraula, tres llibres de l'escriptor i Premi d'Honor de les Lletres Catalanes Feliu Formosa, publicats respectivament a Cusatània, Pagès Editors i Viena. Avui ens endinsarem a l'obra d'un poeta que molts lectors del país han descobert a través de la immensa tasca traductora, però que guarda una obra d'un interès ben viu. Formosa, ho diu Àngels Marzo, el pròleg de Papallona de l'ombra, ha estat un poeta molt difícil de classificar, un treballador discret que ha defugit la rigidesa generacional i la moda de cada presentisme que li ha tocat de viure. A punt d'arribar a 90 anys, Formosa participarà en el recital Llegats Vivents, que se celebrarà el proper dia 28 d'abril al Palau de la Música Catalana, una festa de la poesia comissariada pel meu estimat Jaume C. Pons a l'Horda i l'Anna Gual. En un dels versos del temps sofert, Formosa diu que una de les coses que el fan més feliç és un escenari, amb la qual cosa entenc que deu estar molt feliç de recitar el Palau d'aquí a pocs dies. Avui parlarem, doncs, dels seus darrers llibres, faltaria més, i també d'aquesta festa de la literatura amb l'autor i ajudats també per en Jaume C. Aquesta setmana he llegit les obres de Feliu Formosa i ara en parlaré amb el seu autor. Sóc en Bernat de Déu i sou a l'Illa de Maians, el podcast Dona Llibres.
This is my island in the sun, where my people have toiled since time begun. I may sail on many a sea, her shores will always be home to me. O island in the sun, willed to me by my father's hand, all my days I will sing in praise of your forest waters, your shining sand.
James,
ué,
com estàs?
Molt content de fer aquesta vinentesa i aquesta trobada èpica.
Bé, avui ens visita un molt honorable, no? T'hauríem de dir així, Feliu, perquè si has guanyat el Premi d'Honor és que ets un molt honorable.
Sí, home, però no tinc aquest títol jo.
Això... Segons com és un avantatge, eh?
Els consellers, el president i tot això, sí.
Parlarem del tres dels últims llibres que has publicat. A mi m'agradaria, per això, abans, Jaume, que ens expliquessis de què anirà aquesta orgia de la poesia, perquè no només hi serà en Feliu, hi haurà, em sembla, en Vial Mesquida, en Francesc Parcerises i molts d'altres. No?
Efectivament. Fa dos anys, quan Anna Gual i jo varen ser els poetes convidats de la temporada 21-22 al Palau de la Música, varen voler retre un homenatge als grans noms de la literatura i, sobretot, de la poesia catalana, els grans sèniors, que, desgraciadament, són uns savis i uns mestres i que molt sovint són oblidats, negligits o que molts d'ells ni tan sols no estan mai convidats al Palau de la Música a recitar. Per tant, vàrem fer una primera tongada, però sabíem que hi havia molta altra gent que se mereixia venir. I com que va tenir tant d'èxit, al Palau molts varen dir, vot sembla bé d'aquí dos anys, i al cap de dos anys van dir, en Feliu Formosa és un d'aquests imprescindibles, que ja hauria pogut venir la primera, però també entre paritat, diferents estils i representació geogràfica de tots els països catalans, clar, has de fer una equació i aquesta matemàtica de la emoció i de la poesia ha sorgit. I per tant...
A més, tenim un excés de poetes als països catalans. Exacte. La cosa és molt difícil.
I per tant, mos fa molta il·lusió també, coincidint amb enguany, que és un any d'efemèrides i de celebracions, en Feliu farà 90 anys al setembre, i per tant se li estan fent molts homenatges. La participació al Palau forma part d'aquesta reivindicació de la seva figura i la seva obra, i també a la Biblioteca de Catalunya se li farà un homenatge dia 9 de maig. Però a més se li preparen també tributs a Sabadell, a Igualada i Terrassa. Per tant, poden dir que és un any Formosa.
Sí, a més es fan en vida, que és quan s'han de fer els homenatges.
Això.
Aquí tendim a fer-los quan...
Homenatges, jo sempre dic, sí, em feu l'homenatge, però jo el que vull és feina, vull dir, recitar poemes i comunicar coses del que he fet, no? No uns discursos sobre la meva modesta persona, sinó...
Sí. No vols panegírics, vols recitar-los.
Fer feina, no?
Sí. Abans de res, Jaume, em referia al pròleg de l'Àngels Marzo de la Papallona d'Ombra, que és un pròleg molt útil per situar-nos una mica, però m'agradaria primer que ens situessis en l'obra del Feliu, perquè hi ha molts, estic segur que molts oients, fins i tot lectors de poesia, el coneixen bàsicament com a traductor encara. Sí. No?
De fet, en Feliu Formosa és un home i un creador total. Ell va començar precisament amb una gran tasca vinculada en el teatre, és un home de teatre, ha rebut el Premi Honor de Teatre també, però això se va convertir també en una necessitat, com que ell havia tingut contacte amb la literatura alemanya i va conèixer la possibilitat d'anar com a lector allà en aquest país, a partir d'aquí se va iniciar aquesta relació, que és un dels ambaixadors que han tingut a casa nostra, amb un munt de traduccions de la llengua alemanya.
Especialment de Brecht, del
efectivament,
seu estimat Brecht.
Seu estimat
després
Brecht.
També en parlarem.
I el pròleg d'en Àngels Marzo és molt útil en aquesta antologia que treuen a les panoràmiques antològiques d'autor de Pagès Editors, que precisament en Feliu va encetar una mica l'estil amb aquesta foto de mitja cara. Tota la resta d'antologies han vengut així.
El primer número és del Sala Valldaura,
sí.
Aquest és el segon, després hi ha la Teresa, sí, la Teresa Pasqual, no?
Exacte.
La Teresa Pasqual, el Víctor Sunyol, i ara em sembla que el Sanahuja també, l'Eduard Sanahuja.
Exacte, poeta, la darrera, no? De totes.
Poeta, també.
Deia la Marzo, inclassificable, un autor que una mica ha viscut apartat del temps.
I... Efectivament, i això és molt curiós perquè no és una cosa que se comenti gaire, però en Feliu, per cada llibre, se plantejava un repte diferent. Uh-huh. Per Puc, és una obra que combina els versos i la prosa, el poema en prosa, sobre la seva experiència teatral. Com he dit, va començar com a teatre, després va passar a fer traducció, poesia, però també és una d'aquestes persones, un agent cultural fonamental de ca nostra i dieterista, que això ja necessitaríem un programa sencer. I el que vull dir és que, per exemple, és capaç de sorprendre en Mosa amb obres com Centre de Brevetat, que són poemes molt contundents i molt breus, però després també amb volums com Raval o Llibre de les Meditacions, que Raval també són proses poètiques, o Llibre de les Meditacions, que és aquest diàleg que fan amb Pavesa i amb Ferreter.
Jo haig de dir que Raval és un dels llibres que m'ha agradat més.
A mi també.
És un llibre preciós. Parlarem de tot una mica, comencem per El temps sofert, si us sembla, que és el teu llibre més recent. El títol ja és un títol molt fort, perquè a més comença amb uns poemes molt breus, amb uns haikus molt...
Sí, haikus de la residència on estic ara. Sí.
Perquè és un temps fotut, més que sofert. I després és un llibre que ho diu l'Esteve Miralles a la Pila, que passa una mica de la convalescència al fulgor, no?
Sí.
En certa manera. A mi m'han cridat molt l'atenció, dins de la brevetat dels poemes, aquests haikus del 9 a l'11, on dius... Sempre és possible invocar l'esperança després d'un tràngol. Després el poema 10 diu costa una mica invocar l'esperança, no t'hi capfiquis. I el poema 11 diu si et recomanen invocar l'esperança, calla i espera.
Sí,
diria que és una mica... És
esperança
el
i espera, no? Sí. Molt bé.
Com definiries aquesta part? És una part de...
Això ho va llegir... el Roc Casagran, poeta i novel·lista de Sabadell.
De la teva pàtria, sí.
Va venir, va llegir això i va dir ui, he quedat ben aclaparat, no? Per les coses que diu sobre la residència, no? De dir, com puc mirar uns ulls que ja no em parlen? Acruco els ulls, no? Per no veure la realitat circumdant d'una residència, no? Que és així, vull dir, és una residència geriàtrica, per tant, passa això, no? Jo estic bé, vull dir, però sóc l'únic que treballa a la residència. Jo tradueixo cada dia i allà ningú... Un llibre, si apareixo en un llibre, creo un desconcert, no? Perquè allà ningú... I és una mica difícil viure en aquesta situació, no? Però, bueno, per raons familiars que no són del cas... doncs haig de ser-hi allà, no? I jo mateix ho vaig decidir, Però, vull dir, em mantenen molt bé i llavors, vull dir... I ara passaré d'Igualada a Terrassa amb una residència que està a tocar d'on viu la Clara, la meva filla.
Uh-huh. I traductora.
És traductora. I
una reverència.
I que et va agrair molt una crítica que li vas fer de les seves traduccions.
Home, és que jo sóc un Thomas Berghardià.
Del Thomas Berghardt. Sí,
és que, és que està... I té un rival a l'espanyol que no és fàcil de batre o d'igualar, perquè el traductor a l'espanyol de Thomas Berghardt, Anagrama, és un molt bon traductor.
En Miguel Sáez, que és molt amic d'en Feliu. Molt amic d'en Feliu, precisament.
Molt amic nostre.
Per això t'ho dic, però la Clara ha fet unes traduccions, l'última em sembla que és La Tala, que ha sortit fa poc, que és,
Tala,
una, que és un llibre d'aquests també que t'has de...
És molt Berghardià.
És una animalada, aquell sopar artístic. Però bueno, això li dedicarem un altre dia. Sí que és cert que són Jaume, poemes molt durs, aquesta primera part. Hi ha un que m'agrada especialment, el haiku 19, que diu La matinada, dia que serà un dia més, suma o resta. Feliu, no?
Sí. De fet, és això, és una experiència que molt colpidora i molt dura, però d'aquesta situació en Feliu transcendeix l'anècdota per convertir-ho en una experiència universal no poetitzada gaire sovint. Per tant, en aquest sentit és un llibre original, inèdit i potentíssim. En aquestes alçades, jo sempre li dic a en Feliu que ha arribat un moment que s'ha guanyat el luxe d'escriure de lo que ell vulgui, com vulgui i de la manera més implacable i misericorda possible. I com diu molt bé el paratext d'en Esteve Miralles, és un llibre que passa d'aquesta situació traumàtica, tràgica, de difícil encaix amb aquesta realitat que l'envolta, a un llibre d'il·luminació, un llibre de fulgor. I crec que és això, vull dir, en Feliu, com ha fet sempre en tota la seva trajectòria, és capaç de transcendir les misèries i convertir-la en una matèria poètica extraordinària. Això ja li va passar amb un dels seus llibres més coneguts, precisament, com et semblança.
Sí. La segona part és més esperançadora, no? Diries, que la primera...
Semblança. Jo vaig quedar viudo, vaig perdre la primera dona, que era la primera dona meva, que era actriu, Maria Plans. Va morir l'any 74 per un problema cardíac, una operació mal resolta, mal tancada. Semblança, escrit 7 anys després de la mort de la Mari, és la recuperació, diguem, de la mort amb la meva segona dona, escriptora, l'Anna Vila. I ara, doncs, a la residència hi ha un llibre de 120 textos de 10 línies, diguem, sobre tota mena d'experiències. Són unes memòries disperses. Gràcies al Jaume, apareixerà aquest llibre al setembre, editat per Lleonard Montaner.
M'ho imaginava.
Eh? Sí, sí.
Hi ha coses que només es poden fer a les illes, no?
Totalment. Bé, i per parlar de les illes, Quid Pro Quo, l'editorial que està publicant tot Tomàs Benhart, està preparant l'edició completa dels dietaris d'en Feliu.
Això sí que serà gros, eh?
Molt gros. Sí.
Haurem de tornar a fer un programa. Això pel que fa al temps sofert, aquesta antologia jo crec que és fantàstica, Papallona de l'Ombra, perquè ho diu també, diuen també l'Àngels Marzo al pròleg, citant el Sam Abrams, que això de les antologies sempre ens ha costat una mica, perquè sempre ens sembla que redueix l'obra d'un autor, però jo crec que aquesta antologia, clar, el ser una autoantologia està molt ben feta, i fins i tot has fet coses que poden sorprendre més d'un, que és eliminar tots els poemes d'algun llibre.
Sí,
per exemple, d'immediacions no n'has posat cap.
No, perquè clar, és molt difícil, són poemes d'un sol vers, llavors van numerats, llavors era millor posar poemes més llegibles d'una manera seguida, amb més versos, no?
Sí. Exacte, mira, el Jaume avui ens ha portat tota la bibliografia.
No, tot no. A casa meva en té més, en Feliu ho sap. Aquestes
mediacions són 250 poemes d'un sol vers. Al darrere hi ha un llibre del poeta neogrec Yanni Ritsos, que es diu Monocorda, que són 346 poemes d'un sol vers, també, escrits quan estava de vacances en una illa grega, no? Yanni Ritsos acaba de sortir ara un volum important sobre personatges de la tragèdia grega, que es diu La quarta dimensió, que és un llibre que ha traduït el meu col·laborador i amic, i molt amic, el Joan Casas.
Jaume, explica'ns una mica l'evolució d'aquest llibre, no? Perquè comença, hi ha un nom que per en Feliu és molt important a inicis de la seva carrera poètica, que és Agustí Bartra, després també en parlarem quan parlem dels assajos, i després, com dèiem, els llibres van destilant-se cap a una prosa poètica, és a dir, hi ha molts gèneres en aquesta antologia.
Totalment. No? Papallona de l'Ombra és un volum molt important, perquè sí que és vera que en Feliu té publicada la seva obra poètica completa darrere el vidre, poesia que va del 72 al 2002, però és un volum de difícil accés. Se pot trobar segurament en qualque mercat de segona mà, però accedir a la seva poesia ara és molt complicat, i Papallona de l'Ombra mos ajuda a trobar qualcun dels seus millors llibres concentrats. Ara
repetim a Pagès Editors.
Exacte.
Sempre que algú vol recitar coses meves, doncs recorre a Papallona de l'Ombra. No?
Com va ser autoantologar-te?
Bueno,
perquè clar, això obliga a rellegir-se, i això és sempre agradable.
Com que de recitals n'he fet bastants, ja tinc bastants presents els poemes que més m'interessen, no? Que són els que he posat. Hi ha algun més, perquè l'antologia és extensa, no? És molt curiós, perquè ara m'han fet una antologia a Tel Aviv, en Abreu, una editorial de Tel Aviv, i hi ha un llibre que es diu Llibre de les Meditacions, que és el segon, que són uns poemes, un diàleg amb dos poetes suïcides, que són el Gabriel Ferreter i el Cesare Pavese. en aquesta antologia de 80 poemes que han editat a Tel Aviv, aquest llibre ja l'han posat sencer, cosa que m'ha sorprès molt.
Caram, sí.
I la resta de l'antologia són els altres llibres, no? Sí. Bé, bueno, molt bé, això són coses que depèn de la persona que et llegeix i que li agrada això i allò, no? I bueno, jo vaig fer una mica doncs el mateix, vull dir, vaig agafar els poemes.
Quins són els temes que hi ha en la poesia de Formosa? Sí.
Abans he parlat de Semblança, que és un llibre fonamental per la represa de Samoa a partir de l'obra en Pedro Salinas, però m'he equivocat perquè volia fer referència a Cançoner, sobre la transcendència del dolor i que dialoga amb el temps sofert. Cançoner parla de la mort d'Anna Maria Plans d'una manera molt directa, i això té a veure amb el que estaves demanant de la selecció de qualcuns dels poemes canònics d'en Feliu Formosa. Segurament Cançoner és el qui més poemes mos dona, com per exemple aquell de Vindràs i trucaràs a la porta. No?
Sí.
Aquest poema sempre el fas, apareix a totes les teves antologies, perquè és segurament un dels més estimats que tens.
Sí, aquest faràs els trucs i t'obriré la porta. Aquest el recita la Sílvia Bel, l'actriu molt amiga meva, a les xarxes, corre, està voltant, no?
Li preguntava al Jaume per les temàtiques. Si haguessis de parlar de temàtiques, què en destacaria, Jaume, de la poesia de Formosa?
Se podria dir que en Feliu Formosa ha tocat tots els temes. Per exemple, amb el seu Albes breus a les mans, comença amb un estil més visionari, més oracular, amb herència una miqueta i diàleg amb Agustí Bartra, que va ser un dels seus mestres poètics, i una persona que en un moment molt complicat de la seva vida, juntament amb Nana Murià, també el van ajudar molt. Per tant, en Feliu, la poesia d'en Feliu, és vera que moltes vegades toca una referència directa, com Raval, que parla de s'infantesa, una obra que després dialoga posteriorment amb un altre volum en prosa, que és Sense nostàlgia, que recupera tota la seva infantesa, tota la seva adolescència i els moments més importants de la seva vida iniciàtica. Per tant, trobam aquí a la visionari, però també realisme. Trobam teatre, a per puc això és fonamental. Trobam a Cançoner el dol, la pèrdua d'una persona estimada. També podem parlar de la tragèdia de viure en segons quines situacions. Hi ha molta crítica social, també.
És un llibre sobre l'absència, no? Esclar, es diu Cançoner. Hi ha un llibre del Miguel Hernández, que és un poeta que m'estimo moltíssim, que es diu Cancionero y Romancero de Ausencias, escrit amb a la presó, amb llapis, amb quadernets, que després s'ha recuperat i ordenat, no? Que és el gran llibre, per és un dels grans llibres de la generació del 27 i una mica posterior al Miguel Hernández, no? Que, o sigui, això és també a Cancioniere del Petrarca, no? Que es diu Cancioniere. A la mort de la Madonna Laura, no? I tot això està al darrere d'aquest llibre. I aquest crec que és el llibre més important, és bastant breu, té una vintena de poemes. És el llibre que, vull dir, que surt per necessitat, no? 5 anys després de perdre la Maria Plans, em va sortir aquest llibre.
Com una
necessitat. Tot el contrari del llibre per Puc, que també és, o per, com es digui en anglès, no?
Puck,
per
Puc,
sí.
Per poc o per poc.
Per poc.
Per poc té gràcia.
O per Puc. Sí. Que aquell és un llibre molt estructurat en 28 capítols, que hi ha doncs, primer una cita teatral, després una prosa que explica una realitat i després un poema de 10 versos, no?
Suposo que és en aquest sentit que dius que encara et defineixes com a traductor, perquè llibres com el Per Poc són cites
de
la literatura universal, no? En tots els teus llibres hi ha moltes referències a la literatura espanyola, no cal dir a la germànica, però jo diria que et sents traductor perquè en el fons la teva poesia tradueix les teves lectures, al capdavall.
Home, hi ha dos poetes a mi que són ben diferents, però que tots dos estan al darrere de la meva obra, que són Albert Albrecht, que he traduït molt, no? I el Georg Trakl, poeta austríac, que va morir als 27 anys.
Del qual em fas un assaig, recordo.
Sí, visionari, una poesia molt... molt bastant negra, no? Bastant, però molt, molt imaginativa, molt una mica contra del món feliç vienès, no? Del món que l'envoltava, del món una mica...
I del món rococó i
fantasia. Rococó i tal, sí, tot això, no? Tràquel va morir a l'inici de la guerra del 1914, en un hospital que era sanitari. Es va trobar amb el problema d'una pila de ferits que no podia... Bueno, es va suïcidar, una sobredosi de morfina va morir, no? Segurament un suïcidi o un accident per sobredosi, Però bueno, va acabar la cosa, 27 anys. Dos llibres té, un que es diu Gedichte, poemes, I l'altre que es diu Sebastià en el somni. I el que he fet jo és, ho he fet sencer, els dos llibres seus i els poemes que va publicar en una revista d'aquestes expressionistes de l'època. No?
D'on et ve aquesta passió per l'Alemanya?
Mira, això...
Ho dic perquè les teves generacions el més habitual devia ser mirar cap a França...
Però jo estava fent romàniques a la universitat, no? I va... El catedràtic, el José María Castro y Calvo, que és un catedràtic, sí, un senyor. I mira, aquí tenim un lector d'alemany que acaba d'arribar, parla bastant espanyol i tal, que es diu Félix Theodor Schnitzler. Es diu Schnitzler. Diu, si vols acompanyar-lo per Barcelona i tot això, ens vam fer molt amics, no solament amb mi, sinó amb la meva família, els meus pares. Li van buscar un xalet a Mirassol perquè ell volia viure fora de Barcelona, ens vam fer molt amics. Em va regalar ja un llibre, una antologia breu del Tràquel, Poeta que molts anys després va seduir. I vaig anar un mes a Heidelberg, a l'any 54, a casa seva.
Tens poemes també dedicats
a Heidelberg. Sí, i el 59 vaig anar a Heidelberg i me vaig estar 15 mesos. 15 mesos. Primer fent classes per la Universitat de Mainz, de Magúncia, El poble on hi ha l'escola de traductors, que és un poble que es diu Germersheim, Que hi van, de vegades hi van estudiants d'aquí, de la facultat de traducció, van a Germersheim. Allà vaig fer 6 hores setmanals de classe durant un semestre. I després un altre semestre a Heidelberg mateix, a la universitat, substituint la dona de l'Emilio Lledó, del filòsof, que ara ja deu tenir 96 anys, viu a Madrid, allà a Heidelberg. Heidelberg vaig fer classes d'aquestes que es fan de traducció a les escoles de traducció, traduint textos alemanys a l'espanyol, una classe magistral sobre literatura castellana del segle XX, també cada setmana una classe a l'aula magna de la Universitat de Heidelberg, que ara ja no és aula magna perquè és una visita turística.
Caram,
és una aula barroca, ja no serveix. Per
això que diu ara en Feliu és important perquè també hi ha molts poetes, molts poetes espanyols. Cita Cortázar, per exemple.
Sí, en Pedro Salinas també.
Pedro Salinas.
L'Alemanya em ve per una banda de Schnitzler, del Félix, de l'amic, i per altra banda del meu interès ja d'abans, del 58 i tal, per teatre popular alemany progressista, sobretot Brecht. Va arribar una edició argentina d'una obra del Brecht, Galileo Galilei, no? Sí. En alemany, Leben des Galilei, Vida de Galileu, no? I em va interessar molt. Aleshores, l'any 58 vam fer una lectura escenificada de l'excepció i la regla, que és una de les peces didàctiques del Brecht. No?
És molt curiós que parlem de Brecht, perquè... Sí. Curiosament, durant molts anys el teatre social va deixar de fer-se i ara molts autors, joves i autores, joves teatrals, són molt brechtianes les seves obres. És curiós,
ha passat
això.
Èpoques diferents, èpoques més que han tingut més influència, èpoques que menys, i èpoques antibrechtianes també, no? Perquè em sembla que, no sé si és l'Italo Calvino, que a mi... No suporto els brechtians.
Bueno, que els autors més simbolistes...
A mi
me'n parlava molt en Ricard Salvat, que em va fer...
El Ricard Salvat era brechtià total.
Parlem ja dels assajos, Feliu, perquè a banda de versos que n'has fet molts, jo penso que aquests assajos a mi m'han semblat un gran descobriment, Jaume.
Molt.
Els tenia a casa i encara no els havia llegit. Primer, comencem per un tema també que vull que em parlin, Jaume, una mica, que és la reivindicació d'Agustí Bartra. Sí. És un poeta fonamental. També, abans dèiem que entra i surt, però que el Feliu reivindica, jo crec que posa el seu lloc. No?
Bueno, ell va tornar de Mèxic i vam ser amics i veïns, a Terrassa. Anava a dinar a casa seva, venia a casa... Curiosament, quan la Maria, la meva dona, va agafar l'embòlia i que va acabar malament, però la primera persona que va venir a posar-se a la meva disposició pel que fos va ser l'Agustí. L'Agustí em va fer un pròleg al llibre que va guanyar el Premi Carles Riba, que és un dels millors pròlegs que m'han fet. Tot i que l'obra de l'Agustí no té res a veure amb la meva.
No.
No s'assembla de res, perquè l'Agustí és una poesia on, doncs, retòrica, que està, té llibres molt bons, com l'Evangeli del Vent, per exemple, no? Altres més èpics que costen una mica més de llegir, com el Quetzalcoatl, no? Que parla d'un déu mexicà.
Sí,
no?
Sovint és un poeta molt críptic.
Sí,
no és una lectura fàcil.
Sí, no, que de vegades et cau de les mans, perquè, clar, és una mica, vol ser, o s'assembla, el Neruda, el del Canto General, no? I el Walt Whitman, no? Aquests poetes.
Sí.
Sí.
A tu et sona el Walt Whitman?
No? Una mica també sona. Sí. El llibre que va guanyar el Premi Carles Riba...
L'has traduït sencer.
Per això, pensa broma.
Sí, sí.
El llibre que va guanyar el Premi Carles Riba el 1977 va ser el llibre de viatges, sí. Que això també és una de les temàtiques, és viatge. En Feliu és un gran descriptor d'altres realitats i altres geografies, i el que comentava també la relació que van tenir va ser molt productiva amb en Bartra, perquè en Feliu li va fer un pròleg entrevista per un dels seus millors llibres, que és El gos geomètric, per exemple. I després en Agustí va fer aquest pròleg de llibre de viatges, sí. Que també és una absoluta meravella.
Hi ha també una part dels assaigs que hem de comentar, perquè és la de la teva relació amb el teatre.
Sí.
A mi m'ha encuriosit molt, perquè és un text que no el coneixia, que és el text sobre l'auca del senyor Esteve. Era un text teu que no l'havia llegit,
sí.
I m'ha fet molta gràcia l'anàlisi, jo diria quasi brechtiana,
sí.
Que fas d'un text que per nosaltres sempre ha estat un text més aviat folclòric, no? Que no tenia més interès.
És molt bona l'auca del senyor Esteve, sobretot hi ha la novel·la i l'obra de teatre. A mi m'agrada més l'obra de teatre, més directa, m'arriba més. I que anava a dir, sí... Aquest text sobre l'auca del senyor Esteve el vaig presentar al Premi d'Assaig de Blanes, del Premi Recull, que el vaig guanyar, no? Era el primer premi que guanyava. És un text relativament breu, que deu tenir 8 o 10 pàgines.
Sí, sí, sí.
No?
Sí. Sí, aquí surten 12, sí, sí. Però davant d'això, davant són unes 10 pàgines.
Vaig guanyar el premi d'això. Aquí, en el gest i la paraula, hi ha una cosa que per mi va ser molt important també, que és el resultat de la meva amistat amb el Joan Vinyoli. Jo vaig fer una antologia i aquest pròleg llarg, que és llarg, que és, jo crec que és un dels textos que a mi més m'interessen del llibre. Jo dinava amb el Joan Vinyoli cada dijous, anàvem a dinar i a parlar de poesia a casa seva i tot això. I quan es va morir, doncs, jo vaig arribar a vetllar-lo quan estava mort a la seva habitació. Jo estava vetllant-lo, no? Allà, mentre els seus fills estaven ultimant els tràmits amb la funerària, no? Érem molt amics. El Joan Vinyoli traduïa el Rilke, que va publicar en dos... Ho va voler publicar amb dos lliuraments, amb dos llibres, no? Versions de Rilke i noves versions de Rilke. No?
Són uns assajos, Jaume, això t'ho volia comentar també, que ajuden també a entendre la poesia.
Sí,
no? Molt, no? Però és que clar, aquí mos trobam amb 5 blocs diferents que són fantàstics. La poesia en present parla de la seva tradició, però també de figures importants. Ara parlava de Vinyoli, però també de Pere Quart, d'Agustí, sí. Bartra, i una anàlisi de la poesia del seu temps.
A mi Pere Quart, que és de Sabadell, com jo, no? Sí. Bueno, jo com ell. Jo com ell. És un poeta que de vegades, no sé, he parlat amb un poeta jove, que no dinant allà a Igualada, no els interessa Pere Quart.
Ha estat molt... ell va morir també molt abandonat, no? Si no vaig errat.
Sí.
Vull dir, i sempre se'l va acusar de ser un versaire, d'un
sí,
ripador.
No, i es va fer una col·lecta entre escriptors, sí. I tal, perquè havia treballat de director literari a Imà Proa, i es va trobar que no estava assegurat. I llavors vam dir, això no pot ser això, perquè es trobarà... I al final ho vam arreglar amb el mecenes important, sí, sí. El Joan Baptista Cendrós, el senyor Floyd.
I tant, el senyor Floyd. Però sempre s'ha considerat això un rimaire. Que
sí, un rimaire, sí.
Un poeta sense,
no, és un poeta molt emparentat justament amb el mateix Brecht o amb el Enzensberger, aquests, un poeta diguem, satíric, irònic. Mm-hmm.
Però de combat. Però de combat.
De combat. Sí, sí. I amb un domini del llenguatge espectacular, que això és innegable, vull dir, Des del primer llibre de Capitacions i el segon, que es diu El bestiari, sí. Després jo, els últims llibres molt menys considerats, però jo hi descobreixo poemes molt bons. Uh-huh. Un llibre que es diu 4.000 paraules, em sembla, que és un dels últims, no? Hi ha un poema que sempre el recito, no? D'aquest llibre, de memòria, amb els recitals que fem, que en fem molts, amb la Cinta Massip i amb alguna altra actriu, no?
Per acabar amb aquest volum d'assaig, parlem més de la traducció. Per què ha estat tan important per tu el fet de traduir? Perquè has traduït moltíssim. O sigui, l'obra de traductora, Jaume, d'en Feliu, és una animalada.
Més de 200
més
títols.
De 100, sí, més de 100. Entre 100 i 130, diria jo. Sí, no ho haig de comptar.
I a més, ara parlem d'un temps diferent. És a dir, ara estem en un temps que, afortunadament, els traductors es comencen a valorar,
sí,
molt.
Sí, sí.
Tenim, per exemple, a Catalunya ara tenim una col·lecció de traductors del rus, sí, extraordinària, sí. La Xenia Diaconova,
Nainau Barrios, Miquel Cabal...
Però en el temps que tu comences a traduir, a vegades el traductor no sortia, sí, ni a la primera palabra.
No,
ara a vegades parlem fins i tot més de traduccions,
bueno,
que d'original.
Jo sí. Tinc llibres, la metamorfosi del Kafka, Bajo la rueda, en castellà, del Hermann Hesse. Uh-huh. No hi ha el nom del traductor.
Per això et dic.
No hi és.
Vull dir, això ha canviat molt. És,
sí,
a dir, quan
després,
tu vas començar...
Després se solia, i encara se sol posar de vegades, amb els crèdits,
sí,
amb lletra petita, abans del títol important, diríem, no?
Sí, sí.
Però ara s'ha d'anar imposant, i es va imposant, posar el nom del traductor a la mateixa coberta del llibre, no?
Sí, sí, sí.
Tu t'ho has passat bé traduint.
Home, sí, m'ho passo bé, sí, sí.
Tu passes més bé traduint o fent versos?
No, jo traduint és que... No ho sé, és que traduint és que és diferent. Quan et ve la cosa de fer versos, també ve a ser més o menys el mateix. És anar buscant la paraula justa. I jo traduint molt teatre, potser la meitat dels títols. I ara últimament, i d'una manera molt exclusiva, poesia.
És a dir, encara estàs pencant, encara...
No,
cada dia.
Sí, no cada dia. Ara fa pocs dies he acabat un llibre del Bertolt Brecht, de traduir, que ja és... Ja n'he fet molt Brecht, però que es diu Cartilla de Guerra Alemanya. Són 60 poemes breus contra la guerra, i l'he acompanyat d'altres poemes dels últims anys del Brecht, no? I ara és possible que sigui editat per una editorial.
I també tens les elegies romanes d'en Goethe, que sortirà des d'ara a la tardor.
També vaig traduir les elegies romanes del Goethe, 20 poemes, que havia traduït el Joan Maragall. Uh-huh. I això sortirà també a la tardor des d'ara. Són les elegies romanes, És un clàssic.
Doncs hem d'esperar l'aparició dels dietaris, sí, 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 però vaja, tot això és una celebració. Avui celebrem la...
Sí, de fet aquí tenc Nelce Lasker Schuller, el meu piano blau, que també va sortir des d'ara.
La primera poeta jueva de les tres que he traduït era aquesta, l'Elsa Lasker Schuller.
És el Jaume deia a l'inici d'aquesta xerrada que cal escoltar els sèniors de la nostra literatura.
Sí,
i suposo,
sí, sí,
que avui els nostres oients en són conscients, perquè és que el Feliu té una energia i un coneixement... Sí.
Una memòria.
Prescindir de tot això és suïcida per una cultura.
És
no,
que
Jaume?
per això fem llegats i béns, per això se li fan homenatge, i és que, clar, molta gent les noves generacions segurament no han tingut accés a ell. Clar. Per tant, nosaltres el que volem, Nana i jo, al Palau de la Música, tots l'equip, és que venguin al Palau i que se quedin fascinats per aquest creador total, un dels nostres mestres i una d'aquestes persones que l'hauries de tenir hores i hores parlant cada dia. A la televisió pública l'haurien de tenir cada dia. No
hauria de començar el dia els matins. Els matins
amb el Feliu. Bueno, jo, la meva modesta persona, doncs mira, agraeixo, no, tot aquest, això d'anar a Sabadell, per exemple, ja hi he anat 3 vegades, perquè és la meva ciutat. No? Dilluns passat vam presentar aquest llibre, el Temps Ofert, sí, no? Sí, sí. I una altra cosa que també ha sortit el 2023, que es diu Lluny de la Pàtria, que és una antologia de la poesia de Heinrich Heine. Heine és un poeta de l'època romàntica, però molt antiromàntic. Té un primer llibre que va tenir una gran difusió per tota Europa, que és el seu llibre romàntic, que és el llibre de les cançons, que el Gustavo Adolfo Bécquer està molt influenciat pel Heine i pel Byron. El Gustavo Adolfo Bécquer va conèixer el Heine a través d'una traducció castellana i a través d'una traducció francesa, no? Ah. I té, doncs, les rimes, no? Que són... Bueno, tenen en compte bastant, doncs, la manera de poetitzar del Heine.
Jo voldria, abans d'acabar, Feliu, que ens recitessis un poema, no?
D'aquesta antologia. Sí, obligatori.
El que tu volguessis, perquè ens ho hem passat tan bé, bueno, que jo crec que hem d'acabar por todo lo alto.
Total, per favor.
Potser el que recita sempre...
Et deixem triar aquí.
El que es recita sempre del cançoner, no?
Sí, sí, crec que està a la pàgina 95, Feliu.
Sí, no, ja ho trobo, ja, sí. Diu, faràs 2 trucs i t'obriré la porta. I no em sabré avenir que siguis tu. Et faré entrar al meu pis, que desconeixes i que només és fet per subsistir-hi. Però m'hi trobaràs, qui sap per quin designi inescrutable. Així que et fiquis al menjador, veuràs el teu retrat i els nostres llibres. Sonarà el nocturn, fullejaràs potser Virginia Woolf. Vindré darrere teu amb el desig de sentir els teus cabells damunt la galta. Amb tota la tendresa et faré asseure en un dels vells seients que compartíem. Durant els últims temps hi estudiaves el llarg monòleg d'una dona sola que tu no vas ser mai. Al teu davant espiaré els teus ulls, el dolç somriure dels teus llavis amables mig oberts, i tot acabarà en una abraçada que serà la primera. No hi haurà ni passat ni futur, tot serà lògic. I aquest poema mai no haurà existit.
Bueno, jo crec, Jaume, que ja ens en podríem anar.
No fa falta.
No sé si a dormir més. No.
Aquest poema mai no haurà existit.
Déu-n'hi-do, perquè deu ser dels que més hem sentit recitats.
Sí,
no?
Sí. És un poema
que... Això em recorda allò que diu el Quevedo amb el... Amor constante más allá de la muerte. Uh-huh. El sonet que acaba dient, parlant de les cendres de l'estimada, que diu, serán ceniza, mas tendrán sentido. Saps, no? Uh-huh. Polvo serán, mas polvo enamorado. Sí, sí. Això que és, dius, hòstia.
Doncs jo t'agraeixo molt que hagis vingut a compartir els teus llibres i la teva saviesa. Sí, sí. Amb nosaltres. Jaume, repetim, dia 28, recorda-ho a l'Orientat perquè no es despisti. Dia
28 d'abril, diumenge, a les 6, al Palau de la Música i a Gats Vivents. Hi haurà un homenatge en Nora Albert, que mos va deixar a principi d'any, n'Antonina Canyelles, na Rosa Font, Feliu Formosa, Bial Mesquida, Francesc Passarises, Jaume Pérez Montaner, Josep Maria Salavall d'Aura i Olga Xirinacs. I clar, en Feliu el podran veure amb el seu apogeu. Ja m'ha dit que segurament aquest serà un dels poemes que recitarà també.
Doncs jo t'agraeixo molt que hagis vingut, Feliu.
Molt bé.
Escolta, quan facis 100 anys comentem els dietaris, sí, més els 4 o 5 llibres més.
Jo dissabte passat vaig estar dinant al costat del Josep Vallverdú.
Mira.
Que en té 100.
I està com un pinxo.
Com un gínjol està.
Amb Vallverdú.
Sí, sí.
De debò, moltes gràcies.
Molt bé, gràcies a tu.